Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el Parlament de Catalunya ha aprovat la reforma legal per intentar impedir abusos amb els lloguers de pisos per habitacions o amb contractes de temporada. A partir d'ara, es restringeixen molt els usos en què es permetran contractes curts i a preu lliure. Només s'inclouran els lloguers turístics, vacacionals o d'oci. Tots els altres quedaran sotmesos, igual que la resta, al topall de preus regulats. En parlarem en aquesta segona hora. També us hem explicat que el Banc Central Europeu ha mantingut aquest migdia els tipus d'interès al 2%. És la quarta vegada seguida que el BCE no toca el preu dels diners. Per tant, estabilitat a la vista pels hipotecats. I hem passat també per Brussel·les, on s'està fent una cimera clau pel futur d'Ucraïna. En la trobada dels líders europeus també hi sobrevola l'acord d'Europa amb el Mercosur, que s'ha de signar el dissabte, però que països com França o Itàlia frenen ara mateix. Els agricultors, que han protestat a Brussel·les, adverteixen que si el pacte s'assigna, serà la mort de bona part de la pagesia i la ramaderia europees. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que els sindicats de l'ensenyament han convocat vaga a les aules el dia 11 de febrer de l'any que ve. Ho han anunciat els representants de l'USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres, CGT i la UGT després d'una reunió aquest migdia amb el Departament d'Educació. Els sindicats han criticat que des del govern no els han fet cap proposta concreta de millora salarial i han avançat que la primera mobilització es farà el 24 de gener. La jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana, cita a declarar com a testimoni Alberto Núñez Feijóo, en aquest cas el 9 de gener. El líder del PP haurà d'explicar-se després de la petició feta per l'Associació de Víctimes Mortals, que exerceix d'acusació particular en aquest cas, un procediment que de moment té dos investigats, l'exconseller de Justícia i Interior, Salomé Prades, i qui era el seu número 2, Emilio Argüeso. Fons del PP han explicat aquest migdia que de moment no han rebut cap notificació judicial per la cita de Feijóo, però es mostren disposats a col·laborar amb la jutgessa que porta el cas d'aquesta gestió de la Dana. Els comuns denuncien l'Ajuntament de Cambrils, el Baix Camp i l'alcalde Oliver Klein per la compra de material policial israelià. La formació ha presentat una querella criminal per suposats delictes de prevaricació i malversació. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
Bona tarda. L'origen de tot plegat és l'adjudicació del contracte públic per l'adquisició de 63 armilles antibales a l'empresa Guardian Homeland Security per un import de gairebé 49.000 euros. L'empresa explica al seu web que aquest material prové d'Israel, mentre que l'Ajuntament assegura que no ha incomplert cap llei perquè l'empresa adjudicatària té seu a Madrid. Els comuns ho consideren, però, una maniobra prohibida pel Reial Decret Llei 10-2025, que prohibeix la compravenda i contractació pública de material de defensa i policial d'origen israelià. A més, han registrat iniciatives per exigir l'anul·lació d'aquest contracte i sancionar l'incompliment del veto al comerç d'armes amb Israel, al Parlament i al Congrés.
I un jutge de Barcelona sanciona amb 400 euros un advocat que el 15 d'octubre va fer vaga en el marc de l'aturada general en solidaritat amb el poble palestí. Tot i que ho ha comunicat al jutjat, el magistrat li retreu que la seva absència ha obligat a reprogramar la visita. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
En la seva resolució sancionadora, el jutge critica l'actitud del lletrat perquè diu que no li va portar cap prova de la convocatòria de vaga general. De manera, diu textualment l'escrit, quedant exposat ell mateix a l'evidència de viure en una realitat paral·lela, allunyada d'allò conegut i notori. L'advocat argumenta que el dret a la vaga està recollit per la Constitució espanyola. El jutge, en canvi, afirma que en el dret processal no hi ha cap apartat que faci referència a la vaga.
Catalunya migdia.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Estalvia 90 euros en la teva factura de la llum. Festa de bon preu Esclat Energia i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi Nadal90. Bon preu i Esclat.
No hi ha res millor que regalar emocions. Compartir aquella mirada, aquell aplaudiment. Perquè els millors regals són els que es viuen junts. Aquestes festes, regala una nit inoblidable d'òpera, recital o ballet per a dues persones al Gran Teatre del Liceu. Compra la caixa regal òpera a liceu.cat o a les taquilles del teatre.
Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que hi fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seues vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passen gairebé 7 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara fins les 4, amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
L'advocada Lourdes Ciuró. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Heu provocat una mena de toc a l'equip del programa.
Ai,
perquè
vaja.
No, perquè us heu canviat el lloc habitual de les cadires.
Ah, és veritat, avui estem tots canviats.
Sí.
Jo, molt obedient, he preguntat on m'havia de sentar.
Sí, però ells també han canviat.
Sí, vull dir,
la Lourdes s'hi seu més aviat allà, aquí el Ferran, sí, i ara estan
fet,
com canviats.
De fet, sí. No està malament això, perquè si no m'assec de cara al passadís,
sí.
Veig passar la gent i sóc d'aquests que s'enreta amb una mosca.
Doncs ja ho sé, i en canvi allà a la peixera, escolta'm, tothom dient, què ha passat avui? S'han canviat els llocs.
Només veig a la Lourdes i la paret aquesta emmoquetada.
Per tant, avui estaràs concentrat.
I la paret aquesta emmoquetada, que sembla una casa anglesa.
Vinga, som-hi. A veure, ara has d'estar molt concentrat i passar a posar-te els auriculars, perquè ja saps que el primer tema sempre es ve des de fora.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
I ja sabeu que els dijous saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tu estàs al lloc de sempre o també has canviat de lloc?
No, encara som al lloc de sempre.
Per tant, aviat el gust també apareixerà, no? En Bowie,
fora la finestra. Bé, l'he deixat a fora. Per cert, sí. Quan el sentiu lladrar, sembla gros, no? Té una veu així com a...
Sí, és petitet.
Jo m'imagino un perraco.
Sí, jo també. Un golden d'aquells retriever.
Jo un pastor alemany.
I ara ens diràs que no, que és petitet.
És un canit.
És un tekel que pesa 4 quilos.
Oh,
com
o
no.
Superpetito.
Pobre.
No pot competir amb la mel, la meva, que em pesa 30. Vull dir que amb això ja t'ho dic tot.
Quilos?
30, sí.
Tot deu anar en consonància.
Un llaurador. Què vol dir tot en consonància? M'estàs dient gros?
No, perdó, no. Quan surt al carrer i fa les seves necessitats deu ser tremendo.
Ah, un tekel, és que no ho he buscat. O sigui, un tekel és un gos salchitxa.
Sí, és un salchitxa.
Ah, va. La Lourdes m'ha dit directament gros.
A cara.
Totes les lletres. Endavant, som-hi. Molt a favor de faltar fins i tot el presentador del programa. Molt bé. A veure, Llucia, què ens vols proposar?
S'ha posat supervermella, la Lourdes. L'hauríeu de veure.
No havia ni pensat i ara li sap greu que jo hagi pogut pensar que anava per aquí. Sí. Bé. Digues, Llucia, digues.
Ara hauria de canviar de tema. No. Aquests dies hi ha força polèmica arran d'un anunci d'embotits que diu que ens han polaritzat. Supos que sabeu a quin anunci me referes. Sí. No sé si l'heu vist o no. És un anunci en el qual surten tot de persones famoses, incloses algunes que justament alimenten aquesta polarització, però en fi. I també he vist una notícia que diu que, segons un estudi, 2 de cada 5 persones van presenciar o van participar en discussions fortes sobre política el darrer Nadal i que un 14% ha trencat relacions enguany amb amics o família per aquest motiu més aviat polític, no? A mi tot això em recorda molt l'any 2017, a l'època del procés, no? Quan es deia que l'independentisme trencava famílies i coses per l'estil. I sempre he pensat que per mi és preferible tallar segons quines relacions si l'alternativa ha de ser discutir i estar de morros tota l'estona, no? I també penso que les famílies, per naturalesa, són cada vegada més extenses, no? Per tant, és normal que com més gent hi hagi, més diferències ideològiques i polítiques hi haurà. Dur-se bé entre germans és una cosa, dur-se bé entre cosins és una altra cosa, dur-se bé amb les parelles dels cosins ja és una altra cosa, i ja no diguem amb els fills dels cosins, no? És a dir, no sé fins a quin sentit té reunir-se 40 o 50 persones per celebrar Nadal quan moltes d'aquestes persones són desconegudes les unes per les altres, no? I, de fet, dur-se bé en aquestes dates assenyalades també pot ser un problema. Un beneït problema, si voleu, un problema desitjable, tant de bo tots els problemes fossin com aquest, però igualment és una complicació a tenir en compte. Perquè, mira, les famílies malavingudes no reuneixen i ja està. Però què passa amb les famílies benavingudes, que a més són extenses? Mm. I ara parlaré del meu cas. A casa nostra hi ha una part que viu a Mallorca, una altra part que viu a Catalunya i una altra que viu a Madrid. Amb els de Madrid mos ven cada 2 anys. I ho feim a la península per un motiu, que els mallorquins que venen a la península tenen descompte de resident, però els peninsulars que van a veure la família a Mallorca no tenen aquest descompte i és molt més car. A més, a Mallorca, el pis de mon pare i mon mare no és prou gros per encabir-nos a tots i, per tant, haurien de llogar-hi qualque cosa, que tampoc és barat llogar res a Mallorca en aquestes dates, no? Llavors, quan ens reunim cada 2 anys amb els familiars de Madrid, ho fem a la península, i què passa? Que tots junts som unes 23 persones. Mm-hmm. I cal trobar un allotjament. Uh-huh. Per uns quants dies, que tingui espai per tota aquesta gent. Els familiars més petits, cap problema, perquè són nins, però hi ha persones més grans, que tenen al voltant de 45-50 anys, i n'hi ha de més grans encara, que tenen al voltant de 70 anys. Vull dir que no els pots posar a dormir en lliteres, ni en sofàs, ni en una catifa en terra, no? I, a més, és preferible que cada habitació tingui el seu propi lavabo, perquè estem parlant de gent que no conviu habitualment. Només ho fa cada 2 anys i uns dies per Nadal, no? I prefereix mantenir una certa intimitat i una certa comoditat. Llavors, per aconseguir un lloc així, has de començar a cercar amb molts mesos d'antelació. Nosaltres ho vàrem fer l'estiu i ja fèiem tard. Evidentment, a Barcelona no pots trobar res d'això. Te n'has d'anar uns quants quilòmetres enfora, per exemple, al Berguedà. I, per tant, per arribar-hi, els que no són d'aquí hauran de llogar cotxos. Com que el dia 24 de desembre molts fan feina, arribaran a Barcelona cap a les 7 de la tarda. Uh-huh. Però moltes cases de lloguer de cotxes...
M'estàs estressant abans de començar, Llucia. És a dir, vaig seguint el fil i m'estic estressant jo, que no hi haig d'anar a aquest sopar, eh?
Logística...
Sí, sí, m'estic estressant i no hi haig de participar, imagina't.
No, pensau-hi. Moltes cases de lloguer de cotxes tanquen abans, perquè és nit de Nadal.
Sí, és veritat, per fer-ho més difícil.
O sigui que hi ha bastantes probabilitats que si el vol fa tard, mon pare, mon mare, el meu germà, la meva cunyada, les meves nebodes es quedaran tirats a l'aeroport.
Vaja, carai.
perquè l'agència de cotxes ja va tancat. I els catalans, mentrestant, hauran d'haver comprat el menjar per al dia 24, per al dia 25, per al dia 26 de desembre, perquè si no, tota la resta està tancat. Per tant, és preciós dur-se bé, és meravellós ser una família benvinguda i poder-se permetre aquests luxes de privilegiats. Jo sóc molt conscient de tota aquesta gran sort, de tots aquests privilegis i d'aquests luxes, però també és molt estressant.
Gairebé millor portar-vos malament i que el sopar fóssiu 4, eh? Perquè seria més fàcil d'arreglar-ho, això.
De vegades sí. I per fer una publicitat interessant estaria bé, no?, centrar-se en aquestes famílies i no pas en les que es polaritzen.
Clar. Molt bé. Bé, cadascú té la seva... Aquí hi ha uns quants que van donant voltes, eh? Mirant a l'aire, sí, com l'Índia, tot això que ha retratat la Llucia...
Us estimeu més durs vos bé o malament?
A vegades allò... No, escolta'm, pocs i benvinguts, que no molts, i la cosa se pot complicar, però vaja...
No, perdeu ni de la logística que heu de muntar, i a més sou de 3 punts molt, molt distants, amb la qual cosa... Sí. Perquè no hi ha una manera intermitja que la gent no hagi de desplaçar-se llevat des de les illes, entre Madrid i Barcelona, jo què sé, celebrar-ho a Saragossa, digo jo, no sé.
Un any ho vàrem fer, em sembla que sí, pel País Valencià, però no recordo exactament on. O sigui, alguna vegada sí que hem canviat, alguna vegada ho hem fet a Madrid, durant el procés, precisament, però darrerament ja ho fem més a Catalunya, quan no ho fem a Mallorca, ho fem a Catalunya. Mm.
Sobre això de la polarització, dic per no centrar-ho en el cas concret de la família de la Llucia, sí, perquè si li acabem donant lliçons de cunyadisme màxim,
de cunyadisme,
no, escolta, el que hauríeu de fer, no, cadascú se sap lo seu, i per això. Però això, sempre penso que de famílies polaritzades n'hi ha hagut sempre, de discussions polítiques en famílies en què no es poden parlar segons quins temes perquè acaben a crits, i si no, a cops esperem que no, però com a mínim a crits i amb enfados que poden durar fins i tot d'un any per l'altre. Això ha passat sempre, independentment que ara hi hagi una polarització molt bèstia a la política espanyola, o que fa 7-8 anys hi hagués una polarització molt gran també a la política catalana. Vull dir que aquesta polarització i aquestes trobades familiars que poden acabar com el Rosari de l'Aurora, se n'han produït sempre.
Tothom té un parent del Madrid, o de l'Espanyol, o de...
No? Que és el pitjor que et pots imaginar,
que
ara, no?
Passar, no?
Això no és greu, no?
No, això dona vidilla, això dona vidilla, les discussions, que hi hagi diferents sensibilitats a taula.
Jo amb això tinc la teoria de que les famílies que diuen no, és que han discutit i s'han barallat per la política... és que es volien barallar per una altra cosa.
Sí, sí, totalment.
Que estaven distanciats per una herència, perquè no li cau bé el cunyat, perquè té gelos d'un fill de l'altre.
Les baralles, discussions sí, discussions se'n poden tenir ara. Les baralles de deixar-te de parlar...
Però jo crec que la... a vegades hi ha coses que es converteixen en una excusa, és a dir, realment has de ser molt fanàtic, has d'estar molt fanatitzat per deixar-te de parlar, trencar la relació amb un familiar o fins i tot amb un amic per la política, és a dir, jo, que, clar, jo treballo amb la informació política, em considero una persona polititzada, tinc opinió, a vegades la defenso amb vehemència, però jo no m'he barallat mai amb cap amic meu per això. Jo m'he discutit infinitat de vegades amb amics o amb familiars o, evidentment, tens punts de vista diferents, però perdre-hi l'amistat, és a dir, al final deixes de ser amic amb gent per altres motius més importants o perquè, senzillament, tu passes per una vorera i ell passa per una altra, diguéssim, no? I els camins es bifurquen i la gent es distancia. I a vegades tinc la sensació que aquestes enquestes, em sembla que l'enquesta que es referia a la Llúcia és una enquesta que va sortir al País aquesta setmana, no? Aquesta del 14% que ha trencat. Jo crec que aquestes persones que realment hagin trencat per la política, segur que si agafem aquest 14% i els hi fem tres preguntes més, veurem que la política era una excusa.
És la convivència, al final són normes de convivència.
Ara,
el fet de poder discrepar és sa,
no, que,
i és lògic.
Que és evident que hi ha tensió, que hi ha tensió política, que aquí n'hi ha hagut i que ara doncs, n'hi ha a Espanya i que la gent doncs, es pot emprenyar. Però...
no sé, qui deu ser l'independentista de la família real? Perquè estan tots barallats. No sé per això.
És evident que hi ha molts més motius que no només un tema ideològic, però també és veritat que les qüestions ideològiques, quan són viscerals i emocionals, acaben polaritzant trobades familiars. I parlar del 2017, o és més igual el que podríem parlar ara també, no? Vosaltres doncs, potser no us heu passat això, però en el meu entorn sí que hi ha hagut amics, familiars que durant 2 o 3 anys van estar out de les trobades que es convocava perquè ideològicament no combregaven amb uns o amb els altres. És a dir, si un era el que convocava no era independentista, doncs escolta, jo no hi aniré perquè no vull discutir, o l'altre no, doncs si convocava un independentista jo no hi vull anar perquè no vull discutir, el qual és molt legítim perquè si tu el que no vols és discutir doncs allà tu. Jo sí que crec que les discussions des del respecte sempre són enriquidores i a mi em sembla que també en les famílies està bé que es pugui discutir. I jo sempre he sigut molt contrari als temes tabú. Quan algú diu, escolta, sobretot no parlis d'aquest tema perquè a mi em sembla que si ets educat i es dona a parlar d'un tema determinat, està bé que s'enriqueixi el debat tinguent postures que no sempre són afins a la teva. I a mi sembla que és enriquidor, sempre i quan, clar, amb el teu cunyat, el teu cosí o el marit del teu cosí puguis mantenir una relació educada.
Quina anava jo? És a dir, no oblidem que els diners de Nadal i les famílies, val, d'acord, existeixen, però no vol dir que amb les famílies t'hagis de portar bé. Perquè potser...
però no,
famílies,
només, no només amb els sobrevinguts, sinó també amb els propis.
Sí, no li fotem la culpa al cunyat o a la cunyada.
Sempre es diu, els amics els tries, la família et ve donada.
Exacte, o quantes vegades...
caure bé o a vegades, escolta'm...
la conya aquella, no, de què és Nadal ve amb família, sí. No? Dius, vale, o sigui, que vinga a dir que va molt aparellat amb el feeling que puguis tenir amb una persona i la capacitat d'empatitzar o no, sigui o no família, sigui o no pare, fill, mare, germana...
Jo crec que una cosa que està passant en els últims anys, a mi em sembla que és molt positiu, és que les famílies s'amplien en quant a venen amics de la teva filla que estan visquent aquí i no poden tornar al seu país. És a dir, i a mi em sembla que això és enriquidor. A mi, potser és perquè casa meva era una casa molt italiana i des de petits allò estava sempre ple de gent que moltes vegades no sabies qui eren, no? I jo crec que això, al final, bueno, que el dia de Sant Esteve, doncs, escolta, més que vindran 4 més perquè són de Madrid i estan aquí, doncs que vinguin, no? Jo crec que aquesta ampliació de la família, des de la meva perspectiva, que jo sóc molt poc endogàmica, a mi m'agrada molt més.
Molt bé, doncs escolta'm, que hi hagi pau a les...
Puc fer una pregunta abans d'acabar?
Sí, tant, i dues.
Quan sereu el dinar de Nadal?
Nosaltres el dia de Sant Esteve, nosaltres serem 22.
22.
A casa meva.
Òscar?
Estic comptant.
O Ferran, o Lourdes.
Nosaltres en serem, si tot va bé, 12... perquè hem tingut una lesió d'una persona, d'una tieta, i esperem que es recuperi per poder venir.
No, sí. Nosaltres també 12, ara estava comptant.
Jo he tingut també una lesió familiar de mon pare, i aleshores no ens mourem, i un dia serem 3 i un altre dia 8.
Sí, nosaltres el dia Nadal 6.
Nosaltres vinguem, venim tots a casa.
Ah, bé,
família italiana.
Lucía, escolta'm, tots cap a casa.
No, amb aquesta, no, el que podem fer és subcontractar la Lucía a l'organització de la trobada, perquè ella ho té tot, escolta, amb els horaris de trens, avions, taxis, etcètera, etcètera. Vull recordar, hi ha un humorista espanyol, el Miguel Maldonado, que sempre recorda que si vols saber si ets de classe alta, o classe baixa o classe mitjana, una de les maneres de saber-ho és els dinars de Nadal. Si tu t'ajuntes a casa 14 persones i totes les cadires són iguals, és que ets de classe alta.
Sí, sí,
si cada família és d'una família diferent, o has anat al veí del cinquè a demanar-li 3 cadires perquè no en tenies prou, llavors ets de classe baixa.
I si a més tens el sofà enganxat a la paret, ja, bueno.
Sí, sí, vull dir que tot plegat, en fi. Lucía, gràcies, bona tarda.
Bones festes, que vagi.
Igualment,
bones
igualment. Festes, passen 20 minuts de les 3, una pausa i de seguida anem amb el tema del dia. Habitatge, lloguers. Ara hi entrem.
Catalunya migdia.
Aquest Nadal, l'Auditori és el millor regal.
Et donem moltes idees perquè l'encertis aquestes festes. Concerts i abonaments per tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Aquest Nadal, els cors de Barcelona bateguen més que mai. Deixa't enlluernar pels llums de la ciutat, descobreix els pessebres i no et perdis el Festival de la Plaça de Catalunya. Consulta les activitats a barcelona.cat/Nadal.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El 22.350, el 48.900...
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online. Més del 90% d'ocupabilitat. I el millor preu garantit.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP oficial online al febrer. Ilerna.es.
4 nissagues, un tresor silenciós, l'ànima d'un poble. Escolta Safarat d'Alfred Bosch, el viatge a un passat vibrant. Escolta Safarat, un llibre d'edició 62.
Catalunya migdia. Acompanya'ns a la festa de Nadal de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Dimarts 23 de desembre, des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, celebrarem el Nadal plegats.
Un programa especial presentat per Ricard Ostrell amb les actuacions de...
Lax en Busto, Maria Arnal, Quartet Mel, Pau Ballbé, Mariona Escoda, Àngel Llàcer i Manu Guix, Xiula, la Clarence Becker Band...
I tota la colla de Catalunya Ràdio.
Farem jocs i concursos amb la possibilitat de guanyar bitllets d'avió o estades de cap de setmana.
Aquest dimarts a Catalunya Ràdio celebrem Nadal al Teatre Coliseum de Barcelona.
Entra a catradio.com i reserva la teva invitació.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Com dèiem, el Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí la reforma de la llei d'habitatge, que finalment eliminarà els incentius econòmics pel negoci fraudulent del lloguer de temporada o d'habitacions. A partir d'ara, el lloguer de temporada només es podrà fer quan realment sigui un lloguer de vacances o per fer turisme. Han votat a favor d'aquesta reforma per evitar el forat legal que hi havia fins ara el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Junts, fonamentalment, ha votat en contra de tots els aspectes troncals de la llei. Repassem, però, primer, quines són les noves condicions aprovades en aquesta llei. Natàlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, què és el que canvia amb la nova llei aprovada?
Doncs, a partir d'ara, tots els nous contractes de lloguer, a excepció dels turístics, de vacances o per a usos recreatius, quedaran regulats per la mateixa llei i, per tant, s'aplicarà el topall de preus vigent des del març del 2024 i que fixa aquest índex de referència estatal. Això en el cas de pisos que es lloguen paguen per primer cop o que són de propietaris considerats grans tenidors, és a dir, que tenen més de 5 propietats. En el cas que el pis surti a lloguer, sigui d'un petit propietari, el preu del contracte anterior serà el que s'haurà d'aplicar amb la revisió de l'IPC corresponent, tal com ja preveia la llei d'habitatge. Els contractes per motius professionals, laborals, mèdics o fins i tot per estudis, els dels estudiants, que fins ara estaven contemplats dins de les modalitats de contracte per temporada, s'hauran de fer igual que els de residència habitual. Un altre dels grans canvis per evitar això que dèiem, aquest ús fraudulent de la llei, és que quan es formalitzi el contracte, es registri i es dipositi la fiança a l'Incasòl, s'haurà de concretar la finalitat de l'habitatge i, a més, s'haurà de portar documentació que acrediti aquesta finalitat.
Tot això pel que fa a intentar evitar l'ús fraudulent del lloguer de temporada. S'estaven llogant alguns habitatges per altres usos que no eren el de temporada, aprofitant aquest forat. També es fa front al lloguer per habitacions. I aquí la principal novetat és que ara es limiten els preus, també?
Sí, ara la suma del preu de cada habitació no podrà sobrepassar el límit fixat pel topall de preus de tot el pis sencer. Aquesta regulació està destinada a frenar el que s'anomenen co-livings. Només a Barcelona es calcula que hi ha una desena d'empreses que s'hi dediquen, que algunes han comprat edificis sencers, no han renovat els lloguers als veïns, han fet els pisos, els han llogat per habitacions, on fins i tot s'han arribat a eliminar els espais comuns, menjadors, sales d'estar, etc. La nova llei també preveu la creació del registre de grans tenidors, que dependrà de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Serà un registre en el que representa que qualsevol llogater podrà consultar abans de que li lloguin un pis i saber així quin preu és el que se'ls pot exigir. També es crea una comissió de supervisió de contractes d'arrendament d'habitatge per reforçar les inspeccions i es declararà els inspectors com a agents de l'autoritat.
Tot això potser estarà condicionat pel que es reguli finalment a l'Estat, a Espanya.
Exacte. Al febrer, en principi, s'hauria d'aprovar al Congrés dels Diputats la reforma de la llei d'arrendaments urbans per equiparar en drets i deures els llogaters d'arreu de l'Estat i en totes les modalitats de contracte, a excepció, com dèiem, d'aquests turístics i de vacances. Això garantiria que aquesta llei catalana passés segur al filtre del Tribunal Constitucional, perquè aquest matí el Partit Popular ja ha anunciat al Parlament que la seva idea és portar aquesta llei que s'ha aprovat avui al Tribunal Constitucional.
Ara sento les vostres opinions, però abans saludem Núria Garrido. Núria Garrido és la presidenta de Som Habitatge, la Unió de Propietaris de Catalunya. Senyora Garrido, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com veuen els propietaris aquesta regulació que s'ha aprovat avui al Parlament de Catalunya?
Doncs, a veure, la nostra opinió, com pots imaginar-te, és bastant negativa, perquè considerem, primer que ha sigut, jo crec que l'objectiu estaríem tots d'acord en que s'ha de facilitar l'accés a l'habitatge i l'accés a el que seria el lloguer a tota la població. I per això nosaltres som partidaris sempre de promocionar el que seria incentivar doncs, que existeixin més habitatges en lloguer. Un dels motius pels quals hi ha aquest augment de preus és l'escassetat de lloguer de pisos en lloguer. Aleshores, nosaltres considerem que aquesta normativa va totalment en direcció contrària a el que seria l'objectiu que crec que repercutiria en benefici de tota la població. Seria pues, fer normativa d'augmentar doncs, la possibilitat de posar habitatges en lloguer, com per exemple canvi d'ús, o facilitar les reformes, facilitar l'obra nova, facilitar la construcció. Mm. Aleshores, aquestes lleis de tipus punitives, no?, que són restrictives, que a més preveuen sancions fins a 900.000 euros per incompliments moltes vegades formals, l'únic que fa és espantar el propietari i més si tenim en compte que el propietari moltes vegades si, en cas d'impagament doncs, té que assumir de forma individual, d'una forma particular, doncs a una persona que no paga durant 7 anys o 8 anys com està passant ara amb la impossibilitat de desnonar el que es consideren famílies vulnerables, que també aquí a vegades aquestes famílies no són tan vulnerables com semblen, hi ha de tot. Aquí també hi ha molt fraude.
Però està vostè d'acord que alguns propietaris havien aprofitat el forat que suposava que no hi hagués una regulació pel lloguer de temporada per fer passar per lloguer de temporada lloguer que en realitat no ho era?
A veure, nosaltres veiem clarament que, evidentment, el posar els límits al lloguer temporal, perquè això no ha passat en altres comunitats d'Espanya. És a dir, nosaltres som l'única comunitat del territori espanyol que més del 90% de la població està el que es considera zona tensionada i que suposa que els propietaris que estan a Catalunya, doncs, el 90% tenen aquestes limitacions que el resto d'Espanya no hi són, aquest sistema sancionatori, aquests topalls, etc, etc. Aleshores, evidentment, això va fer que hi hagués molt propietari que potser sí que és cert que s'hagi anat al lloguer temporal, però no és el mateix un lloguer temporal fet d'una forma professional amb una inversió important, que és no, d'electrodomèstics, mobiliari, parament de l'habitatge, perquè el temporal, el sentit que té, és persones que estan més de 31 dies i menys aproximadament de 9 mesos o un any. Aleshores, necessiten tots els paraments de la llar. Això no es pot assimilar a un lloguer normal habitual, que normalment es lloga sense mobles i sense electrodomèstics. Aleshores, no es poden aplicar els mateixos índexs. Aplicar el mateix a coses desiguals és injust.
Una de les raons per fer aquesta llei és que hi havia alguns pisos que s'havien escapat de la regulació anant cap al lloguer de temporada. Creu vostè que el fet d'ara posar també aquest topall farà que aquests pisos no aniran al mercat de lloguer residencial, que seria l'objectiu d'aquesta llei? Creu que no aniran a aquest mercat de lloguer residencial?
No anirà al mercat residencial, i el motiu principal no és el topall, sinó és la inseguretat jurídica. Perquè nosaltres, com a associacions, venen contínuament històries que són tremendes, d'impossibilitat de poder desallotjar persones que porten anys sense pagar. Casos, per exemple, inclús també ens estem trobant ara d'arrendataris, inquilins, que subarrenden habitacions en negre, i al propietari li paguen l'índex, li paguen poquíssim, i estan fent el seu negoci i tampoc no els poden desnonar, perquè has de posar un procediment de desnonament. I a la que se't declaren vulnerable és una persona que cobra menys de 1.600 euros, o una família amb un menor, o una persona de més de 65 anys. Amb aquests criteris de vulnerabilitat, pràcticament el 80% de la població és vulnerable. També nosaltres estem pensant que aquest tipus de drets i obligacions tindrien que ser equitatius i justs. També existeixen els propietaris vulnerables. Nosaltres tenim el cas, per exemple, la senyora Lleida, que cobra una pensió de 700 euros i té dos inquilins que no li paguen perquè són vulnerables, cobrant 1.400 euros al mes. O sigui, cobren el doble que aquesta jubilada. Aleshores, és el que estava dient. Nosaltres estem d'acord que el problema de l'habitatge és un problema essencial, principal. S'està generant una pobresa cada dia més evident, i nosaltres volem ajudar, volem ser part de la solució. El que passa que aquesta normativa s'ha fet d'esquenes als propietaris, d'esquenes a tots els operadors que representen els propietaris, i s'ha fet sols des d'una perspectiva molt parcial d'un tipus de problemàtica. Però també dintre dels propietaris tenim propietaris vulnerables, no en tinguis cap dubte.
De propietaris vulnerables, o de gent que no paga el lloguer, o de propietaris que tenen problemes per cobrar el lloguer, tenen percentatge de quants són? Perquè m'està presentant alguns casos que, efectivament, bueno, no estan bé, és evident que això no està bé, però no sé si això és general o si són casos anecdòtics. Pregunto, que no ho sé.
Hi ha molts casos. És més, nosaltres estem col·laborant, com a Som Habitatge, tenim una branca que és jurídica, i estem col·laborant amb la Universitat Rovira i Virgili, la càtedra d'UNESCO de la universitat, amb el Sergio Nassarri, principalment, i ens estem dotant també, amb la Cambra de la Propietat Urbana també col·laborem molt, i amb altres interlocutors, com el Col·legi d'APIS, el Col·legi d'Administradors de Finques, i estem intentant elaborar una base de dades per poder donar informació, perquè jo crec que la gent no és conscient de lo que està passant. Tenim el cas, per exemple, d'una senyora, també, bueno, és igual, un cas que també ens està passant, inquilinos vulnerables que posen en lloguer a Airbnb habitacions, i això s'ha denunciat, Vull dir-te, això, jo podria donar-te un munt de casos, perquè en tenim molts, i són reals, i et puc donar la font, vull dir, no me'ls estic inventant.
No dic que se'ls inventi, només li preguntava si era una cosa molt general o si era minoritària. No dic que se'ls estigui inventant.
No, és molt general. És tan general que actualment a Espanya, si un inquilí paga, és perquè és bona persona. Perquè si no vol pagar, no passa res.
Home, però sí.
Hem arribat a un extrem.
Però la majoria dels inquilins paguen, senyora Garrida.
Evidentment, gràcies a Déu, la majoria d'inquilins paguen, però paguen perquè són bones persones i són complidors. Però la normativa s'està, diguem, pervertint i està emparant conductes fraudulentes. Que hi hagin propietaris que potser han fet infrahabitatges, no ho dubto. Nosaltres teníem un soci que tenia infrahabitatges i el vam expulsar de l'associació. Això no ho volem. Nosaltres volem un codi ètic, volem un equilibri entre propietaris i llogaters. I no ens interessa tenir propietaris abusadors o que fan infrahabitatges. Però tampoc no volem, ni volem que es normalitzi conductes fraudulentes per part dels inquilins, que és una minoria, eh? Mm. Que és una minoria.
I l'última, senyora Garrido, confiem que el Tribunal Constitucional tombi aquesta llei?
Sí. Sí, sí, totalment. Mira, nosaltres, com tenim aquest departament jurídic bastant desenvolupat, ja estem col·laborant amb el partit polític que presentarà el recurs d'inconstitucionalitat per dotar-lo de la major, diguem, de tota la fonament jurídic que puguem aportar i ajudar. Sí, sí, evidentment. I a més jo crec que és inconstitucional, clarament.
Quan diu el partit polític, és el Partit Popular. Pregunto perquè el Partit Popular...
Evidentment, per presentar el recurs d'inconstitucionalitat s'ha de tenir 50 diputats i en aquest cas és el Partit Popular. Sí, estem col·laborant amb ells, com amb altres. Nosaltres som una associació transversal i apolítica, eh? Però, en aquest cas, col·laborarem amb ells.
Molt bé. Senyora Núria Garrido, presidenta de Som Habitatge, la Unió de Propietaris de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a Catalunya Mitjà i bona tarda.
D'acord, moltes gràcies per convidar-nos a parlar amb vosaltres.
Només faltaria.
Gràcies,
només faltaria.
Adéu, bona
gràcies.
Tarda.
I, òbviament, segur que s'ho miren molt diferent des del sindicat de llogateres. Carme Carazo és la seva portaveu. Carme, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina valoració feu vosaltres de la llei? Vosaltres la reclamàveu, una llei com aquesta, per tant, suposo que vosaltres satisfets.
Sí, abans que res, dir que em sembla molt normal que la senyora Garrido no estigui contenta avui, i crec que tothom ho ha de saber, això. Som Habitatge és un lobby que va néixer fa poc amb l'objectiu exclusiu de que no es regulessin els lloguers de temporada. També és normal que la senyora Núria Garrido avui no estigui contenta, perquè ella, la seva portaveu, té 35 pisos com a mínim on hi fa lloguers de temporada per saltar-se la llei, i és una senyora que durant anys ha estat assetjant els llogaters per fer-los fora i poder triplicar el preu del lloguer llogant-los a nòmades digitals. Llavors, jo diria que avui és un molt bon dia, que avui la gran majoria han d'estar molt contents, perquè, per sort, ells han perdut i nosaltres hem guanyat. Avui... ells han fracassat, han perdut la Núria, Som Habitatge, i tots aquells avariciosos que només volen els pisos per forrar-se i per escanyar els llogaters. I avui hem guanyat la gran majoria de catalans que pensem que els pisos han de ser pel que toca, és a dir, per viure-hi. Jo crec que el que s'ha aprovat avui al Parlament és una gran notícia.
Tota aquesta regulació, si entra en vigor la setmana que ve, s'aplicarà als nous contractes de lloguer. La gent que s'ha vist obligada, perquè no trobava una altra cosa, a acceptar un contracte temporal, tot i la seva condició de lloguer residencial, pot fer alguna cosa per millorar la seva situació? O si s'han vist obligats a signar un lloguer de temporada, veuran que el preu serà el mateix a partir d'ara?
I tant. És a dir, molta gent en els últims anys els han obligat, contra la seva voluntat, a firmar lloguers dient que estaven aquí per un motiu temporal quan realment viuen aquí de manera permanent. Això es pot recórrer. De fet, amb el sindicat de llogateres estem acompanyant a moltíssims casos i els estem guanyant. Per tant, animar a tothom que l'hagin estafat, no? Que l'hagin fet un lloguer de temporada quan no tocava, a que vingui al sindicat, perquè aconseguirem que tota aquesta gent tingui un lloguer estable de 5 o 7 anys a preu regulat.
Tot i això, amb la nova llei, el que no es pot fer és un lloguer de temporada si no és per fer un ús turístic o de vacances, però aquells pisos que ara estan cobrant un lloguer per sobre del topall perquè han fet un contracte de temporada, quan els posin en contractes residencials podran mantenir el preu de lloguer que tenen ara. Això no és un punt negre per vosaltres d'aquesta llei?
Mireu, el que hem fet avui és una primera passa. És a dir, avui és una molt bona notícia perquè hem parat el cop. Però ara el que ens cal per realment acabar de tancar i acabar amb l'escletxa de lloguer de temporada i habitacions és aprovar una llei que arribarà al Congrés dels Diputats al febrer, que és una llei que, d'una banda, blinda la regulació de temporada i habitacions catalana de qualsevol atac del Partit Popular o del Tribunal Constitucional, i, d'altra banda, amplia molts supòsits, perquè, per exemple, els lloguers recreatius també puguin estar regulats, i també intenta regular totes aquelles trampes que fan algunes immobiliàries i alguns rendistes per seguir apujant els preus, com per exemple cobrar l'IBI al llogater, cobrar-los l'assegurança d'impagament, cobrar-los la comunitat sent grans tenidors, o per exemple una situació en la que ens trobem constantment els llogaters, que és que a casa nostra fallen coses, s'espatlla la caldera i no ens fan ni cas. Llavors és una llei que diu que si tu no t'estan fent cas i portes setmanes insistint i la propietat no respon, ni la immobiliària tampoc, el llogater podrà arreglar-se les coses i passar la factura. I per tant creiem que és una llei que no només blindarà el que acabem d'aconseguir avui, sinó que ampliarà i protegirà els llogaters de molts més abusos.
I l'altra cosa que regula la llei és el lloguer d'habitacions. Creieu que les empreses que ara es dediquen a això que en diuen el co-living ja no els sortirà a compte?
Sí, per qui no conegui què és un co-living, les nostres ciutats s'estan plegant d'una mena d'empreses que han nascut exclusivament per aprofitar aquest forat a la llei, no? Bàsicament, el que fan és fer fora a blocs sencers, fer fora a moltíssims veïns. Ho estem veient com, per exemple, és el cas de l'empresa Bandor. Fan fora blocs sencers de famílies que hi viuen per trossejar els edificis i llogar-los per habitacions. Quan un pis hauria de valdre 900 euros, doncs lloguen cada habitació per 900 euros. Bueno, creiem que avui també és una molt bona notícia el que ha passat, perquè bàsicament acabem de trencar amb el model de negoci d'aquestes empreses, en la gran majoria estrangeres, que venen aquí a fer-nos fora de casa i a augmentar dramàticament el preu dels lloguers. Llavors, bueno, sí, clarament el seu model de negoci ja no funciona i esperem que comencin a desinvertir en habitatge, perquè gent que en cap cas mai ha estat interessada en el dret a l'habitatge, sinó només a fer la vida molt difícil als ciutadans catalans.
Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Doncs ja hem sentit les dues posicions i ara us vull sentir a vosaltres.
Jo lamento només una cosa, que és que estem parlant en termes d'enfrontament. I jo recensuro i molt el que en aquest cas doncs, la gent pugui doncs, abusar, no?, amb la utilització dels habitatges, o puguin doncs, perjudicar les famílies, o puguin fer acords que siguin abusius, etc. Per tant, el que convé és que hi hagi, primer, que la gent es dirigeixi a un professional qualificat, col·legiat normalment, perquè l'ajudi a aplicar les clàusules dels contractes, i segon, dotar-nos de tots aquells elements d'inspecció per evitar que hi hagin clàusules o que hi hagin abusos en els lloguers dels habitatges i de més. Que això, que aquesta llei serveixi per incrementar el parc de lloguer, jo crec que no. Jo crec que no. Crec que farà l'efecte contrari. Si aquestes professionals que es dediquen al lloguer d'habitacions o al lloguer de temporada veuen que no els és rendible, aquestes empreses vendran i invertiran en una altra zona d'Espanya que serà on els hi sortiran les misses. Aquests habitatges aniran segurament a la compra-venta, perquè no tornaran al lloguer d'habitatge habitual, perquè l'habitatge habitual actualment té problemes de claretat amb la llei, amb molta inseguretat jurídica. I qui es dedica a un negoci immobiliari no vol inseguretat jurídica. Per tant, s'emporta els seus immobles i inverteix en una altra banda. I aquests habitatges van a la venda. A la venda hi aniran doncs, a persones que poden assumir un crèdit bancari, per tant, són prou solvents, o gent que ha tingut capacitat d'estalvi, per tant, que ha sigut prou solvent per estalviar. Per tant, no anirà a persones que necessiten les parelles que comencen, gent de classe baixa, amb sous baixos, més precaritzats, gent amb perfils que no tenen aquesta capacitat d'estalvi. I per mi és lamentable que no hi hagin, per fi o d'alguna manera, que no hi hagin polítiques, i amb això acabo, que no hi hagin polítiques que es facin en matèria d'habitatge des del consens, des de l'estabilitat i amb dotació pressupostària continuada amb càrrec als fons de l'Estat o de la Comunitat Autònoma de Torn, o en aquest cas de Catalunya, del nostre país. Perquè si no és així, no hi ha acord, no hi pot haver guanyadors i vencedors en un tema tan delicat com aquest. Jo lamento molt la forma d'expressar-se de la senyora Arcarazo. És una llàstima que parli de confrontació amb aquests temes. Crec que així no avancem. I en el fons penso que el que busca és acabar realment amb el dret de propietat més que afavorir el dret de l'habitatge.
Ara ho sento els altres, però tornem a saludar la senyora Núria Garrido, presidenta de Som Habitatge, que em demana dret de rèplica. Senyora Garrido, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè vostè vol puntualitzar alguna cosa del que ha dit la Carme Arcarazo, no? Sí, sí.
Perdonar-me.
Sí, perquè és veritat que hi ha hagut una al·lusió directa i vostè demana poder-la rebatre.
Digui. Exacte. Moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat, perquè, bueno, com heu vist, la Carme Arcarazo, a part de fer una sèrie de manifestacions absolutament personalitzades, ja anar dient si tinc o no tinc, que em sembla bastant poc elegant i poc, diguem, apropiat per la situació en la que estem, ha dit una gran mentira, és una falta totalment a la veritat, que jo estava acusant als meus llogaters des de feia anys, els maltractava i no sé què ha dit. És una mentira total. És tal mentira que puc assegurar, i ara ho dic perquè ho faig públic, que porten ja diverses setmanes diverses persones del sindicat, i tenim identificada una persona, que volten per els pisos que tenim i els estan increpant els nostres llogaters perquè en denunciïn. Val? Jo ho sé perquè els propis llogaters m'han trucat i m'han dit cuidado perquè van a per tu, van a per mi. Estan fent una sèrie d'actuacions que són realment més a prop de la màfia o de conductes absolutament fraudulentes, parlant tant de frau i de fraudulentes i de conductes inadequades, doncs realment s'estan comportant com uns mafiosos perseguint-me i acusant-me absolutament de coses que són mentires. Són mentires. Simplement era volia... Us agraeixo molt que em doneu l'oportunitat de rèplica.
És veritat que hi ha hagut una al·lusió directa i, per tant, vostè la desmenteix. Senyora Garrido, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies. Adéu.
Molt bé.
Ferran i Isabel.
Bueno, més enllà d'aquestes polèmiques...
Sí, no ens quedem...
Cada cop que hem parlat del tema de l'habitatge, jo sempre defenso el mateix, que és que l'actuació ha de ser integral. Jo crec que la llei que s'ha aprovat avui al Parlament de Catalunya és una bona llei, és una llei necessària, és una llei que intenta corregir un fet, que és que el mercat lliure no ha funcionat, que la desregulació no ha funcionat, perquè ha fet encara més gran aquest desequilibri entre el dret d'habitatge i el dret a la propietat privada, i per tant, doncs, és una llei que ha passat pel Consell de Garanties, que el Consell de Garanties l'ha validada, però que necessitarà de que hi hagi un cos d'inspecció potent per assegurar, doncs, que es respecti l'esperit de la llei i que aquests lloguers de temporada i que aquests lloguers d'habitacions responguin realment a l'objectiu que tenen, al que estan pensats, i que, per exemple, doncs, el lloguer d'habitacions no impliqui que el propietari entregui més que no pas llogant el pis sencer, que crec que és l'ideal, més que no pas el lloguer d'habitacions. Políticament em sembla rellevant també un canvi que hi ha hagut, que és que, efectivament, aquesta llei li han donat suport a Esquerra Republicana, als Comuns i la CUP, però ara aquest cop també el PSC, que fins ara doncs havia estat refractari a donar suport
quan
a això.
Quan estava governant Esquerra, la mateix contingut
sí,
de la llei,
el PSC
el
va,
el va rebutjar.
El va rebutjar.
Perquè deia que no s'aguantava per enlloc.
Bueno,
però ara, clar, hi ha la necessitat els vots.
Bueno, i també les enquestes diuen que aquesta és la primera preocupació ciutadana, i també les dades constaten com les solucions, petites solucions, petits pedaços que s'han anat posant, no han funcionat. Ara, és evident que això, que aquesta regulació, que jo crec que és necessària i és obligada i és decent, no és suficient, i que cal fer més coses, i que cal també construir. Avui, per exemple, s'ha parlat d'aquests 214.000 pisos, que vol fer la Generalitat, que el 40% serà en vivenda protegida, que s'actuarà amb 139 àrees, doncs benvingut sigui, perquè és evident que necessitem més parc d'habitatge i, sobretot, més parc públic d'habitatge. I després encara hi ha altres mesures que es poden fer. Es pot gravar més els pisos buits, es pot buscar encara més com atacar l'especulació d'aquests grans tenidors. Es pot mirar de limitar la gent que compra per invertir, és a dir, que els diners s'inverteixin en una altra cosa que no sigui l'habitatge. Es pot treballar, i això, per exemple, ho va posar damunt la taula l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i no em sembla una mala cosa, de baixar els negocis que estan en pisos, per exemple, les consultes de metges o de dentistes o massatgistes o tantes consultes que estan en pisos, de baixar-los a locals buits, que a Barcelona n'hi ha molts. Per tant, benvingut sigui. I en tot cas sí que volia fer un comentari sobre l'entrevista de Som Habitatge, que em sembla que parlar d'una senyora de Lleida que cobra 700 euros i que resulta que hi ha uns vulnerables que no li estan pagant el pis, doncs em sembla que és referir-se a l'excepció i no a la norma, perquè la norma és que hi ha qui s'enriqueix i especula i que els polítics estan obligats a legislar per les majories i han de protegir les minories. És a dir, si resulta que hi ha llogaters, que no ho dubto, que es troben en aquesta situació i que tenen por de posar el seu pis en lloguer perquè hi hagi unes persones que no els paguin i això els hi genera una situació d'indefensió, doncs és evident que cal buscar més mesures de protecció en aquests llogaters perquè això no passi. És a dir, que ningú tingui l'excusa per tenir un pis buit i no posar-lo a lloguer.
Bé, jo crec que avui, tal com deia la representant de llogaters, jo crec que, en tot cas, tot el que serveixi per evitar l'ús fraudulent de la llei està ben fet. Per tant, ben fet, avui és una bona notícia. I jo sí que estic d'acord amb que hi ha una realitat, que trobar l'equilibri entre els drets del propietari i els drets del llogater, doncs s'ha de ser i fer-ho d'una manera molt profilàctica i amb cirurgia de bisturí, tenint en compte que l'Estat té l'obligació de vetllar per aquells que necessiten una vivenda i no tenen accés a una vivenda. I aquesta és una obligació que masses vegades donem per sabuda i no l'exigim. No, no. És la seva obligació. I precisament aquesta obligació implica que la inspecció... Fixeu-vos que hi ha hagut una cosa que tots tres, sí, que jo ara també apuntava, que hem parlat de la inspecció. Crec que aquí hi ha un problema d'inspecció. És a dir, si hi ha una inspecció que funciona, aquesta inspecció funciona tant per als propietaris com per als llogaters, segurament moltíssimes qüestions que se debaten i que generen una desprotecció per part d'uns i per part dels altres no passaria. Però no ens equivoquem. La balança està inclinada a en el greuge que pateixen els llogaters o aquells que van a buscar un pis de lloguer. Perquè tots coneixem, i si no en coneixem, si tinguéssiu fills o gent que va buscar un pis de lloguer a Barcelona, us en faríeu creus dels quantitats de pisos que paguen per habitació, unes autèntiques bogeries, i al canvi el preu marcat del pis és un altre. Per tant, jo quan avui la senyora Núria, representants de Som Habitatge, ens posava aquests exemples d'aquesta senyora, sí, aquesta senyora de Lleida, a mi em sembla una miqueta quasi insultant. Per què? Perquè la realitat, mal ens pesi i mal no els agradi en els propietaris, tenint en compte que també s'ha de vetllar perquè la propietat privada no recaigui o no s'utilitzi d'una manera tendenciosa, la realitat és que l'abús està, en aquest cas, en com alguns propietaris utilitzen els seus pisos per treure un rendiment que està fora del mercat que actualment està regulat. I, per tant, que avui a Catalunya hagi passat això, més enllà, que és veritat que a Espanya s'ha d'aprovar, és una molt bona notícia. Jo, per acabar aquestes reflexions, jo voldria deixar palès que hi ha abusos per totes dues bandes. La gent no és pel fet de ser propietària dolenta i pel fet de ser llogatera pobra i d'allò. No, els discursos acostumen a criminalitzar els propietaris i acostumen a beneir els llogaters. Hi ha abusos per totes dues bandes. I això passa quan no hi ha un cos d'inspecció que vetlli tant. Perquè
és lloc... Deixa'm jo t'estar
escoltant. I gent que especula en l'habitatge com a sons d'arrendament. Per tant, es va crear el 2013 un registre que es pretenia que hi hagués una relació de persones que no paguen el lloguer. No s'ha entrat mai en vigor. Per què no? Quina por hi ha que la gent que no paga els lloguers i que és morosa i que omple els jutjats de demandes de desnonament no està en una llista que preveu un real decret que s'ha aprovat el 2013? Això no s'ha aprovat mai endavant. Ningú ho ha demanat. Doncs això estaria bé. Això
per, no
llogar,
per no llogar-los,
per
altra banda, com una llista de morosos.
Una llista de morosos, de gent que no paga. De gent que no paga, que no és fiable.
Si tu no has pagat el 2013 perquè t'has quedat sense feina, perquè has tingut un problema, vol dir que al cap de 10 anys t'estaran negant un lloguer?
Ferran, hi ha un decret que regula com, i no s'ha aplicat mai.
Sí,
i no
és
un decret aprovat.
Però em sembla un decret
majoria,
que no t'has llegit. No estic d'acord.
Que no t'has llegit.
Fins i tot els antecedents penals caduquen,
és que hi ha unes normes del joc. I aquestes normes del joc es diu el decret. I la setmana que ve el portarem. La setmana que ve el que és Nadal, però el portarem. Però llegiu-vos-el. No hi ha cap interès i ningú reivindica aquesta qüestió. Però el que vull dir és que avui, per exemple, el diari de Sabadell, amb això acabo, dona una dada que és molt important de la meva ciutat, el diari que ha dit el Marc Sabater, perdó, el Marc Basté, una bona, per un gran professional, que diu que a Sabadell el lloguer ha caigut un 19% i ha incrementat un 16%. Uh-huh. És a dir, el símptoma és que l'oferta de lloguer, l'oferta de lloguer d'habitatge en disposició l'any 25 ha caigut un 16%. O sigui, hi ha un 16%
menys.
Hi ha menys
pisos en lloguer, i els que estan en lloguer estan
més
cars.
Per tant, l'objectiu...
Està molt bé que el diari de Sabadell, que és del grup on treballo, porti aquesta dada. És una dada supernecessària,
l'objectiu,
que demostra la necessitat
d'actuar
de forma integral.
Deixa'm acabar, sisplau.
Estan pujant de preu perquè molts s'han acollit al lloguer de temporada, saltant-se el topall.
Escolta, si baixa el lloguer d'habitatge habitual, és que no hi ha tanta oferta com hi havia. I el que volem és que hi hagi més oferta. La prova evident, i no em digueu d'on ve el problema, jo la podria fer el diagnòstic, ha d'oferir el seu diagnòstic, és que no s'aconsegueix que hi hagi més habitatge al carrer per poder ser llogat. Com que no es volen fer taules on hi hagi l'expertesa de tots els agents implicats, des dels sindicats als propietaris, això no interessa, surten lleis esbiaixades que no tenen el suport o no tenen el resultat que s'esperava. I això és un problema. I estem parlant d'un tema que és molt delicat perquè precisament va del desenvolupament personal de les persones.
Tu creus realment, tu que tens experiència institucional i política a Lourdes, que un partit com el PSC o un partit com Esquerra Republicana, ja no et dic els Comuns i la CUP, només han parlat amb el sindicat de llogateres?
Sí, doncs, perquè a més a més, les compareixences, no cal que em creguis, pots anar a les compareixences que es van demanar per aquesta llei que s'ha aprovat avui, i vam estar vetats, per exemple, els administradors de finques, i els API, no hi ha ningú d'aquests. Hi ha Comissions Obreres, hi ha UGT, hi ha PIMEC, però els que treballen en el dia a dia de la Cambra de la Propietat no han comparegut.
Tampoc informalment hi han parlat.
Et puc garantir que totes les interpretacions que portem des del 26 de febrer demanant a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya uns criteris interpretatius de la llei ens els van donar ahir. Ahir.
És que ho hem de deixar, que tinc encara pendent un bloc de publicitat.
Però les majories manen.
Jo no sé si aquesta llei és la solució o no, i això ho veurem en els pròxims mesos. Jo no sé si servirà per solucionar-ho o no, però amb l'equip del programa aquest matí estaven mirant els anuncis, per exemple, d'Idealista a la ciutat de Barcelona. Hi ha 5.000 pisos anunciats avui en lloguer, dos terços en lloguer de temporada.
Clar.
És evident que en la situació que hi havia fins a aquesta llei, no sé si amb aquesta llei es canviarà o no, això ho haurem de veure, però amb el que passava fins que hi havia aquesta llei és que, com que estava topat el lloguer habitual, doncs els propietaris, o molts propietaris, buscaven el subterfugi de posar-ho per temporada. Dos terços dels 5.000. Si a partir d'ara això se solucionarà, o si ara molts propietaris diran no, escolta'm, no m'interessa, me'l guardo, o el poso a la venda, o no, o me'l quedo i ja veuré què faig amb ell, no ho sé, això ho veurem. Però és evident que en la situació que teníem no era operativa.
Ho veurem si es fa una anàlisi. I això no es fa, de l'impacte de les lleis un cop aplicades. A veure, tant de bo es faci.
Doncs
sí que es
veurem.
Fa, l'anàlisi.
És que ho he de deixar, que si no interrompreu el Garriga. Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Isabel Lleuger. Gràcies a tots tres.
Deixem el Garriga.
Si el Garriga vol, mira, com de sortida, passareu pel seu estudi, us oferiu per fer la tertúlia.
Moltes gràcies i bon Nadal.
Bona entrada.
Tres minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat i de seguir el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Catalunya migdia.
Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya migdia.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquestes festes regala una temporada de concerts exclusius al Palau de la Música i a l'Auditori amb BCN Clàssics.
Abonaments especials per gaudir dels millors concerts al millor preu.
Zubin Mehta, Maria Dueñas, Marta Argerich i Charles Dutoit, John Elliot Gardiner, Katia Bonietichvili i molts més.
No t'hi pensis i regala emoció. Més informació a bcnclàssics.cat.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món!
Per gentilesa de...
Vueling.
Borges.
La grossa de Cap d'Any.
Cabravo.
L'Aquàrium Barcelona.
Puma.
Cellers Domènech.
Cervesa 1640.
Ofesa.
Enrique Tomàs.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.